Hola, hola, això és Ràdio Nativa. Això és Ràdio Nativa, sí, funciona. Doncs és aquesta ràdio que s'obre quan tenim alguna cosa que explicar i es tanca quan no. I avui obrim amb un convidat, bueno, obrim amb una cosa especial, indigestió, o sigui, de Nativa. Estem participant en una cooperativa que es diu La Murga i ja des de fa un temps, bueno, ja estem com compartint activitats. I llavors, avui fem una d'aquestes col·laboracions amb una de les persones de la cooperativa, amb en Joan Genet. Comença, doncs, Ràdio Nativa.
Ràdio Nativa.
Efectivament, Ràdio Nativa. I hola, Joan, ja hem estat parlant de tu, crec que ho deus haver vist.
Sí, ho he vist.
Com estem? Benvingut.
Doncs molt bé, estem molt bé, amb ganes estic de fer això que anem a fer ara, tot i que també t'ho dic, no sé massa ben bé cap on anirà, però moltes ganes de participar en aquesta relació La Murga Nativa Indigestió i de sobretot tenir aquest espai per explicar una cosa que fa temps que em ronda pel cap.
Sí, el programa té un punt experimental, vull dir, aquestes coedicions que fem La Murga i Indigestió, doncs, bueno, la primera que hem fet, que la vam fer amb l'Andrea Soto, passava per escrita, però en aquest cas amb tu, Joan, hem dit que anem a provar de fer-ho via radiofònica, potser també perquè així com la coedició de l'Andrea, que era sobre el temps, algo del temps, la falta de temps, lo de que no tinc temps, així com la col·laboració amb l'Andrea, hi havia com unes idees que ella tenia molt clara i tal, aquí estem en un lloc com una miqueta més exploratori. No?
Total, una mica no, molt exploratori. Bueno. I jo sóc dels que defenso que parlar és explorar.
Sí.
Llavors, segurament se deia molt més aquest format radiofònic per poder parlar i poder explorar des del parlar. I també anem a dir-ho així, perquè últimament, doncs, com que també estic fent coses de ràdio, de podcast i tal, i en el fons les ganes em van venir per un programa que ja vaig fer amb tu a la Fira de l'Economia Social i Solidària, doncs era com també recuperar un moment aquell dia i aquesta afició que m'has fet, que aquell dia em vas provocar, en el fons, no?
Ja,
i que
bueno,
segurament té alguna cosa a veure també amb el que estem parlant avui.
Sí, una mica així sense voler també, però sí, sí, aquestes coses, de fet, així van les contaminacions.
Sí.
No? I escolta, Joan, parlem un segon de tu. Tu ets educador social, però m'has dit que no et presentes com a educador social.
Bueno, diguem-ne que no tinc, que últimament o ja fa uns quants anys no acabo de tenir molt clar que volia definir-me des d'una professió en concret, sinó que crec que m'agrada més la idea de l'ofici i això m'ha portat a pensar que sí, que he estudiat educació social i que per tant la meva professió és l'educació social, però que després en l'ofici, en la pràctica concreta, jo he fet d'educador de carrer. I això implica una manera diferent o una manera particular de veure l'educació social i alhora, des de fa molts anys, també ja ho saps una mica tu, doncs he sigut dels que he estat fent bastantes cosetes a nivell més cultural, comunitari, i m'acosto potser més a el que li diuen dinamització o animació sociocultural, cultural, comunitària. Llavors estic aquí sempre una mica a les derives també de la definició, diguem-ne, professional o laboral o del que ocupo el temps i intento de guanyar-me la vida.
I també estàs en una associació que es diu l'Eixida?
Sí, estem amb l'Eixida, que precisament va una mica d'això que estava dient ara al final. Estem fent un procés amb l'Anna, la meva companya, l'Eixida, que anem a intentar de veure si trobem escletxes on poder fer projectes des d'un punt de vista cultural, comunitari, des de la idea de l'agitació cultural itinerant, triangulant una mica també amb l'educació. I bé, està començant la cosa de debò, per dir-ho així, amb vistes a poder fer un projecte professional, tot i que té aquesta relació també a vegades amb qüestions de militància i aquests debats entre lo professional i lo militant.
I teniu un podcast també que lliga amb això que deies fa un moment, que es diu l'Intermitent.
Sí, un dels projectes que de fet va començar com deslligat de l'eixida, diguem-ne, a nivell orgànic, però que des del principi l'eixida va acollir a nivell simbòlic, per dir-ho així. Doncs ara estem amb això de Ràdio Intermitent, al qual doncs fem un podcast itinerant que és l'Intermitent, que és una mena de revista cultural parlada, que fem ara aquest curs, hem aconseguit fer-la o l'estem aconseguint fer un cop al mes, que era la idea que teníem a l'inici, que va ser just quan va començar la pandèmia. I llavors hi ha alguns altres podcasts que l'acompanyen i la idea és que aquest any això de Ràdio Intermitent o del podcast com a eina mitjà finalitat de dinamització cultural, doncs volem donar-li més recorregut del que té ara.
Molt bé, doncs anem al tema aquest que dèiem que anàvem. Derives i itineraris culturals, sí. com m'has arribat a proposar?
Doncs mira, d'entrada ho diré sincerament, quan va sortir aquesta idea del poder fer coedició de continguts, recordo haver-me plantejat uns temes i com que ha anat passant una mica el temps i suposo que també potser alguna del que havia plantejat allà ja ho estic donant-li voltes per una altra banda, feia uns anys que tenia com aquesta idea o que tinc aquesta idea o que m'he deixat intoxicar per altra gent per arribar a aquesta mena d'idea que són les derives i els itineraris culturals que de fet en altres moments li he dit mapatge cultural personal, cartografia cultural significativa, okay. Vull dir que tampoc tinc molt clar el nom, però sí que crec que hi ha alguna de tots aquests tres noms que indiquen alguna cosa i és el que m'agradaria poder explicar en aquest primer programa, molt amb aquesta lògica que deia abans d'exploratòria, de jo et deixaré anar aquí una mica les idees que he pogut més o menys ordenar perquè tu em diguis el què, que és com sovint, sí, com sovint funcionem també, amb, no? Vull dir, potser no és públic, però tenim conversa en aquest sentit i em semblava guai poder-ho colar aquí. A vegades parlem, sí. I llavors la idea és fer un segon capítol d'això que seria com convidar gent a veure què en pensen sobre això, no? I veure si té més recorregut.
Un segon capítol que ja ho podem dir ara, que serà dimarts que ve a la mateixa hora.
A la mateixa hora, al mateix lloc, potser, sí, no?
Sí, ho veurem. I per cert, els que escolteu això pel Mixler, hi ha un chat aquí. Si el volguéssiu fer servir, si tinguéssiu alguna cosa a dir o alguna cosa a portar o alguna cosa de la que queixar-vos inclús, doncs igual ens ho llegim i intentem donar resposta en la conversa. Sí, seria... que és que aquí tenim aquest empeny de fer streamings i de jugar a l'atenció d'estar a diverses persones alhora. Bueno, això es porta molt ara perquè hi ha gent que ho fa per fer reunions i tal.
Sí. Sí.
Però nosaltres ho fem com si fos un programa de ràdio. Abans d'entrar en com hi has arribat, què és un itinerari cultural?
Clar, aquí està el problema, que no sé si puc sintetitzar-ho, però la meva idea de l'itinerari cultural o de les diferents maneres de dir-ho és... intentant-ho de sintetitzar molt, és com revisar o ressignificar inclús la pròpia trajectòria com a públic o com a inclús creador cultural o com a dinamitzador cultural. O sigui, jo crec que el primer que hi ha aquí, quan començo a donar-li un nom, és perquè me n'he adonat que porto un temps rumiant en com jo he anat gaudint de la cultura i en concret de les arts, no? I de com he anat fent com un camí que quan dius camí o dius trajectòria, la meva sensació, el que em generen aquests dos conceptes de camí i trajectòria, és com que hi ha alguna cosa prefixat, prefet. I en canvi la idea d'itinerari, la idea de deriva, sobretot, o inclús la idea més de cartografia, hi ha alguna cosa més de descoberta, d'atzar, i per aquí va una mica la història. És com revisar-me a mi mateix amb per què m'agraden les coses que m'agraden, com hi he arribat, per què hi he arribat, i automàticament feia això, dic, ostres, si jo faig això, potser això ho pot fer altra gent. I en aquests tipus de projectes en els que estic i en els que he estat, m'he adonat que he pogut anar colant cosetes com per seguir-ho alimentant. Ara, mai he pogut aturar-me del tot a donar-li una dimensió i és, de fet, per això que avui estic aquí parlant-ne, amb aquesta idea potser d'obrir un espai on poder-ho rumiar una mica més.
O sigui, una deriva d'itinerari cultural és simplement posar-te a revisar, bueno, no sé si el teu currículum o les coses que tu has escoltat o has consumit has canviat, i tu això li veus unes possibilitats en diferents camps. No?
Sí, de fet, potser ho direm després per citar-ho més clarament, però crec que un dels inputs que va ser com, ostres, això pot ser interessant, és aquesta lògica que sobretot ho ha portat el Pau Llong en Barsembrant, però que ve del Pablo del Río, si no dic malament, i de Vygotsky, que és que al final, tampoc és una descoberta, però està bé també citar d'on ho he tret, que és que al final el gaudi, les experiències, les pràctiques o el consum cultural ens performa la subjectivitat, la nostra manera de fer. No estic dient res de nou, però no sé si massa sovint és una cosa que l'entorn i que un mateix o que hi posem massa consciència, en el sentit de... Sembla que també quan es fan entrevistes a artistes o quan es parla amb gent creadora, o, a vegades tinc la sensació que no es fa massa arqueologia. I aquest és una idea que he pensat, a mi a vegades m'interessa molt més aquest punt de vista arqueològic de per què has arribat aquí, que no pas l'aquí i l'ara, que també està molt de moda últimament. No? I hi ha algú d'això que m'interessa. No?
Uh-huh. Ens vols explicar alguna cosa més de l'entorn d'això que...
Bueno, jo et dispararia ja amb les idees que porto, si et sembla, bé, perquè he intentat com d'ordenar-ho una mica, perquè abans també t'ho comentava així fora de micro, que tinc la sensació que ho podria explicar des de molts llocs, perquè encara no està gens tancat, ni molt menys, i de fet...
No, com que aquí tenim un guió i això el Vygotsky ja estava
per aquí, sí. Doncs no. Bueno, després ho tornaré a citar més ràpid i ja està, no? Però sí que m'he fet com uns apunts per compartir una miqueta amb això, amb aquesta lògica, com... Intento ara aquí fer una situació en la qual situo els inputs que a mi se m'ha anat despertant en el temps, però no vol dir que sigui un resum cronològic, perquè no ho és, ni tampoc està acabat, ni molt menys. No? La meva idea és com deixar aquí unes quantes idees i a veure si serveixen per després parlar-ne. No? Potser una primera idea, també anant al principi, és això. Jo sóc educador social de professió o de formació, i jo sóc dels que creu, perquè així està definida, de fet, que l'educació social va de circulació social, és a dir, de la possibilitat de moure't pel teu entorn físic i simbòlic. Això del moure no sempre és només físic, i de fet, el millor és quan el físic acompanya el simbòlic i viceversa. I amb aquest moure't amb el teu entorn fas processos de contacte cultural. I això del contacte cultural, que pot sonar molt abstracte, al final és quan et trobes amb el teu entorn i descobreixes històries culturals, és a dir, de maneres de ser, de fer i d'estar en el món. També és de quan vius experiències de transmissió educativa. És quan dialogues amb aquest entorn, amb propostes artístiques o amb altres persones. És quan també t'apropies i quan crees cultura. I al final, la meva manera d'entendre l'educació social va molt per aquí, i alguna d'això suposo que em dona el context per arribar a això dels itineraris i les derives. També jo crec que aquí hi ha una cosa que també s'ha de situar. Jo com a educador social, per una banda, des de molt al principi que estudiava la carrera, inclús abans, sóc dels que m'he posat molt en això de l'animació sociocultural, el desenvolupament cultural comunitari, totes les derivades que ha tingut, i crec que hi ha alguna cosa d'això, de lo cultural i lo educatiu, com que està molt, molt barrejat i que no sempre es pot destriar en el meu cas. No? I per tant, crec que tinc una mirada de la cultura molt des del punt de vista dels aprenentatges i de les experiències. Un altre input, que també està encara estirant el fil de la meva professió, és que com a educador de carrer, que sí que em considero clarament ha sigut un dels meus oficis, l'educació de carrer, vaig estar uns 6 anys i mig fent d'educador de carrer a una ciutat d'una comarca, en el marc de serveis socials, i alhora que estava fent el que la gent li pot venir al cap quan digui educador de carrer, ja també fèiem coses culturals i comunitàries. El cas és que em vaig adonar amb 2 o 3 reunions molt seguides amb altres professionals de serveis del territori que ells em donaven un input i jo era capaç de deixar anar com una mena de llistat d'espais, d'equipaments, de serveis, de recursos, de professionals, de persones del barri, d'entitats, de col·lectius, que d'alguna manera havia mapejat, havia cartografiat la ciutat, i alhora això no només era una cosa friqui meva de fer, sinó que tenia sentit per la feina que estava fent, que era, al principi, l'educador de carrer, des del meu punt de vista, ha de fer alguna cosa d'enllaç i de trampolí, de frontisa, si vols, entre el que una persona pot voler pot necessitar, pot desitjar i el que l'entorn li ofereix. No? Llavors, aquí també jo crec que hi ha alguna cosa de mapejar, de cartografiar, no? De, en el fons jo com a educador de carrer anava caminant pels carrers, és una ciutat que em conec molt perquè sóc d'aquesta ciutat, i vaig haver de fer un esforç per anar per carrers que no coneixia, per no traçar sempre els mateixos camins, per anar una mica a la deriva, que és una cosa que després, entrant en contacte amb una cooperativa que es diu Raons, a la qual després vaig treballar i que és una cooperativa formada per urbanistes, no només, però sobretot per urbanistes i arquitectes, clar, vaig descobrir tot un món que és el món precisament de l'urbanisme que se li diu més d'acció o més, hi ha qui li diu participatiu, hi ha qui li diu comunitari, les etiquetes m'és igual. És l'urbanisme que, diguem-ne, no es tanca el despatx a esbossar, sinó que surt al carrer precisament i que entra en contacte amb l'entorn i que se'l mira i que l'intenta de comprendre. I aquí és on, des dels situacionistes fins a, per exemple, aquí el col·lectiu Punt 6, no? Pues precisament utilitzen totes aquestes tècniques de les derives, de les passejades, de les rutes, dels itineraris, aquesta anàlisi dels fluxos de circulació de la gent, dels usos, també es comença a parlar molt dels usos, no es parla tant de l'estètica de l'edifici, sinó de quins usos hi ha d'haver dintre, no? De com utilitzem aquests espais, i allà és on començo a veure que jo, de manera inconscient com a educador de carrer, havia fet això de les derives i els itineraris i allà començo a donar-li forma i alhora el fet de treballar en aquesta cooperativa m'ha permès en algun punt diguem-ne poder assajar algunes d'aquestes tècniques portades una mica en el meu camp que no és potser estrictament jo no sóc arquitecte i per tant no estava tan preocupat de com havia de ser l'espai sinó precisament de com la gent l'habitava i com la gent s'hi volia relacionar i aquesta idea del mapatge, aquesta idea de la deriva també em servia com per idear coses, no? Jo crec que alguna cosa d'això també hi ha per aquí. També, en paral·lel a tot això, he recordat que de cop, entre cometes de cop, vaig veure que festivals com Fira Tàrrega, que jo hi anava sovint i que m'agradaria tornar-hi quan sigui possible fer-ho amb condicions, o en programacions sobretot de teatres, auditoris i tal, van començar, és a dir, que estrictament en el món de la cultura, per dir-ho així, si ens posem així una mica estrictes en el sentit allò de compartimentar, que tampoc ens agrada, però perquè ens entenguem, feien itineraris. Li deien directament itineraris. Crec que, de fet, Fira Tàrrega ho deia així. Feien itineraris de programació, és a dir, et prefixaven d'alguna manera un recorregut per fer el festival en funció d'uns possibles interessos. Això, he posat aquests dos exemples, però crec que és una cosa que durant uns anys a diversos llocs i encara ara es fa. I això també em va generar com un input de dir, ostres, clar, té sentit, el programador o programadora al final té unes intencions, té unes idees, té un estil, si vols, en programar, i potser un festival gran que programa moltes coses que et donin una mica uns recorreguts possibles, és interessant, no? Un altre input. Un altre input, que aquest m'ha vingut ara quan venia cap aquí avui, eh? Vull dir que és això, és com tot molt fresc, que és, he recuperat una miqueta quan a Granollers, que jo soc d'allà, tant a la Festa Major com amb l'Esquerda, que era un casal popular, que fèiem programàvem, entre altres coses, cultura, i sobretot, en el meu cas, vaig fer històries de música i de poesia, per no anar a patallar a lo conegut i a lo de sempre, era bastant friqui de dues coses. Una és de llegir-me, les dic, Under Rock, Mondo Sonoro, i en el seu moment devia haver-hi algun altre, però també era aquell inici dels com es deia allò, del SoundCloud, no, dels MySpace, i ara més tard, doncs, el YouTube, Spotify, Bandcamp, etc. No? I la meva idea com de poder programar, en el cas de la música, de no anar a lo que tothom, entre cometes, coneix o a lo que jo puc accedir, és com fer una deriva per la xarxa en aquest cas, que en el cas de la poesia la deriva era molt anar directament a recitals i coneixies a gent nova i anaves a parlar, hòstia, jo muntem un cicle tal, o hi havia alguna cosa com d'anar saltant, d'anar fent un recorregut al final, no? I això després crec que ho recuperaré, perquè aquí hi ha alguna cosa d'atzar, hi ha alguna cosa d'anar fent que no és molt conscient però que al cap del temps dius, ostres, de cop resulta que tinc un llistat de propostes que si no hagués fet aquesta manera funcionar potser no la tindria, m'hauria quedat amb 10 i sempre estaria programant el mateix, no? Què més? Crec que tinc alguna idea més. Sí, una idea molt important que crec que va venir a partir d'un, no sé si d'un tuit teu o d'alguna conversa amb tu o d'algun article, no me'n recordo gens, però sí que ho vam estar parlant, que crec que plantejaves tu o a través d'alguna cosa la necessitat de... M'agrada plantejar-ho així, de perdonar-nos nosaltres mateixos el que escoltàvem d'adolescents i jo hi afegeixo també de recuperar, potser ara és perquè sóc pare i és una cosa que m'hi estic fixant molt, el que havíem escoltat de petits, no? I aquesta idea de tirar enrere, en aquest cas ho parlàvem amb la música, però ho podem aplicar a moltes coses, no? Aquesta idea precisament de tirar enrere, de fer aquesta arqueologia que deia abans, és una idea que em sembla com molt interessant. dos inputs més i callaré, si et sembla bé, Jordi.
D'acord.
Un input més, que aquest és molt més recent, a partir d'un parell de formacions que he fet, de temes de feminisme i d'interseccionalitat. M'han recordat de coses que m'explicaven a la carrera i que jo en el seu moment crec que també vaig fer servir, però que tenia una mica oblidades, que és tot això de les narratives de l'alliberament o de la pedagogia de l'alliberament, sobretot a Paulo Freire i d'altres, que, per exemple, des de la interseccionalitat ho han agafat des de la idea de les narratives decolonials, que és aquesta cosa de narrar-se un mateix per ser conscient o per fer-se conscient de quin és el lloc que s'ocupa en el món. Val? També jo crec que hi ha alguna cosa d'això. I finalment, ja acabo, ara últimament tu he dit abans, he començat a fer el màster en gestió cultural, ric una mica perquè encara em costa dir-ho, però bueno, en una de les PACs, de cop, una cosa que no sabia que existia, hi ha una cosa que es diu el Visitor Journey Map, val? Que si es diu en anglès sembla com més guai, però que en realitat el que és bàsicament és resseguir l'itinerari que fa una persona. Posem el cas d'una exposició, perquè és l'experiència que vaig veure, des de que, diguem-ne, tria anar a aquesta exposició, tot el recorregut que et fa, d'entrada al lloc, tot el recorregut, fins que marxa i el posterior. No? És aquest itinerari, i en aquest cas es tracta una mica de veure quines són les seves reaccions, què és el que li interessa, què és el que troba a faltar i tal, i aquí està tot enfocat a això que li diuen ara de fer una cultura molt adaptada a l'usuari, que és una idea que no m'agrada gaire, però que en tot cas també està per aquí. I llavors jo a partir d'aquí he anat fent algunes coses que he intentat de colar, que potser després jo crec que potser ara podríem parlar una mica i després potser aniran sortint aquestes experiències que he intentat de fer en alguna banda.
Veig a partir del que dius que... a veure, que té com moltes vies el que estàs dient.
Sí, molt dispers.
No? No ho sé, però... En l'hora de pensar en aquest programa o en aquesta conversa, jo crec que tenia més fixat, potser per associació, un projecte en el qual jo participo també, el Disco Forum, tenia la mirada més fixada en la revisió, gairebé en la revisió sobre el teu propi itinerari cultural.
Sí, sí, total, total.
Sí, però en aquests exemples que estàs traient altres possibilitats, primer aquesta mena d'itineraris físics, itineraris... No hi ha un itinerari vital, sinó un itinerari d'un festival que algú programi per on podria seguir. O aquí sí, encara seguiríem en el mateix, o en la possibilitat de que aquest itinerari cultural no siguis tu qui et mires el teu itinerari, quin sentit té tal, sinó que sigui un altre que es miri els teus itineraris com a eina d'intervenció. Veig que ja sobre l'entorn de la mateixa idea hi ha algun desplegament. Aquest de l'itinerari del programador em resulta més complicat d'encaixar, perquè em sembla gairebé una altra cosa. Aquesta distinció entre l'itinerari com un exercici o de grup, que ens expliquem quins itineraris fem, o personal, que et mires quin és el teu itinerari, en contrast amb al costat d'un altre que ho fa com a observador o com a analista, doncs, bueno, em sembla com dos usos diferents.
Sí, totalment. O sigui, ja t'ho he dit abans que hi ha un punt aquí de dispersió que no sé fins a quin
però,
punt.
Però espera, no ens enredem en xerrar. Bueno, si pots dir alguna cosa molt concreta. Sí,
no, et deia que crec que situava aquest exemple dels itineraris dels programadors perquè jo revisant el meu itinerari personal, sóc bastant d'anar a bolos i a tot el que puc i a tot el que es pot i a tot el que es podia. I durant una època fent de cronista cultural, que era la manera d'entrar gratis a alguns llocs i no gastar-me una pasta descomunal, estava a festivals concrets. El Tàrrega era un, Mercat de Música Viva, després coses més alternatives. I sí que em definia un itinerari jo, previ, no? Vull anar a veure aquells bolos i en funció de què el trio. I això ho he parlat amb alguns periodistes culturals, amb el Xavi Cervantes de l'Ara o amb el Donat Puig de La Vanguardia, perquè trieu el que trieu. I el Nando Cruz, per exemple, que també, bueno, amb ell no ho he parlat, però ho intueixo, perquè ha triat el que ha triat. No? I clar, aquí també hi ha un itinerari, potser més conscient o tal, però també hi ha un algo, no?, de dir, en funció de què vagis a veure d'un festival que té moltes propostes, l'experiència cultural serà molt diferent.
Sí.
Llavors jo crec que hi ha algo d'això perquè ho situo.
Molt bé. Pensem una miqueta i mentrestant posem-nos música. Sí. Ens posem una música que ens explicaràs tu. Ens explicaràs després de sentir-la, em sembla, perquè l'has triat i que té alguna cosa a veure amb el teu itinerari.
Sí, total.
Jo hi soc només si vols ser i no tinc altra veritat. M'enganyi que gran misteri, si tu hi vas, també hi vaig. Que sense tu no tinc país, tampoc tinc demà. Així doncs per sempre mantinc el repte, només si vas jo hi vaig. Jo hi sóc si també vols ser-hi, tan sols per fer un camí junts. Pel goig de seguir petjades que ens han dut de molt lluny. Pel plat d'un demà que engresqui, perquè ens hi trobem a gust. Refent l'art de viure, poder conviure el somni d'un món més just. Tens les mans, tens el cor, tens les claus per obrir horitzons de llum. Res no valen banderes que no ens facin de brigall. Pel fred de la llarga espera del gran nom llibertat. Que sense tu no ens serveix cap senyer ardent. Ni símbols ni gestes t'han de sometre, tu ets qui mou el vent. Jo hi sóc perquè tu vols ser-hi, res no serà senzill. Però tot el camí que esperi tindrà un nom i un sentit. El goig en l'era aquest somni, on tots hi trobem un lloc. Vestir una drecera que ja per sempre ens porti a un món millor. Tens les mans, tens el cor, tens les claus per obrir horitzons de llum. Ser-hi, si no res, no em lliga aquí. Que sense tu no sé entendre cap demà ni cap país. Proclamo que les banderes, símbols, pàtries i demés, només quan a tu serveixen me'ls estimo i me'ls faig meus. Serem només si el coratge ens fa anar més lluny d'aquí. Serem només si ens exalta guanyar tant per compartir. Serem sols un país lliure si som lliures tu i jo. Serem només si volem i aquest repte ens fa més rics. Tens les mans, tens el cor, tens les claus per obrir horitzons de llum.
Lluís Llach, quina cançó és aquesta, Joan?
És Jo hi sóc, si tu vols ser-hi, del disc Temps, Temps de revoltes.
Carai, no?
Sí. De fet, estàvem rient una mica, no? Sí. Jo vaig dir que la cançó que triaria precisament servia per explicar la cosa, jo crec, s'ha explicat prou bé. El problema és que no recordo l'any, ¿vale? Però ens posem en que l'època que ja saps que el tió no és ben bé el tió, però el segueixes fent perquè reivindiques fer-lo, i crec que va ser un caset, no un CD. Per tant, estem parlant de fa uns quants anyets. El tio me'l va cagar, i mentre la meva família, no sé ben bé per què, perquè normalment no es feia, van anar tots a la Missa del Gall, allà a Òrrius, i jo vaig dir que a la Missa del Gall no hi anava, que fessin el que volguessin, jo em vaig quedar a casa, i com que no sabia massa què fer i no hi havia tele llavors i tal, vaig posar-me el caset, perquè Lluís Llach l'havia sentit abans, a casa, dels pares, o sigui, amb els pares, diguem, però mai havia parat i vaig dir, bueno, doncs me'l poso, no? I me'n recordo que va ser com automàtic de dir, hòstia, què és això? Perquè és un disc que, no sabia massa res de Lluís Llach en aquell moment i crec que en aquell moment Lluís Llach no tenia aquesta imatge que té ara, que hi ha gent que el critica molt i tal, i que a mi m'és bastant igual la imatge que tingui, que dongui, però va ser com un moment d'aquests que dius, va ser un moment que el recordo molt, tinc la imatge encara física allò està, i aquesta cançó i alguna altra, vaig desplegar el llibret, això que encara existia en aquell moment i que ara està desapareixent, i em vaig llegir les lletres i tal, no? Però no vaig fer abans de començar a escoltar, ho vaig fer un cop estava escoltant, no? Jo en aquell moment devia estar escoltant Escape, devia estar escoltant, no sé si ja devia escoltar El Canto del Loco, potser escoltava algú ja de rotllo més yankee, tipus Blink 182, Limp Bizkit, no ho sé, perquè no tinc molt clar el moment, i segurament ja sortia, anava de discoteques de tarda. Discoteques que segurament en aquell moment estaven entre una cosa pija, dance, house i tal, i una cosa més alternativa, les de copes i el blue. És a dir, que també musicalment estava en un moment un punt dispers, però no estava escoltant rotllo Lluís Llach, estava escoltant altres coses. I a partir d'allà vaig dir, ostres, això dels cantautors i això de les lletres i això que les lletres em diguin coses, potser m'agrada. I a partir d'allà, doncs, pum, vaig agafar un altre dia de Lluís Llach, tal. I al cap d'uns, això sí que va ser bastant automàtic, al cap d'uns, no sé si mesos o tal, un dia endreçant, netejant casa als meus pares, un cap de setmana que estava sol, que em vaig fer allò de bon fill i vaig estar netejant una estona, vaig posar la tele i va aparèixer Roger Mas, uh-huh, amb un videoclip del DP, no me'n recordo la cançó, però és boníssima, que és l'altra que anava a posar, i vaig deixar de fer-ho tot i vaig anar allà a la tele, i pum. I a partir d'aquí em vaig també fer molt fan de Roger Mas, molt, nivells una mica extrems. I al cap d'uns anys vaig acabar, com t'he dit abans, organitzant, perquè sí que van passar uns quants anys en aquí, entre una cosa i l'altra, vaig acabar organitzant un cicle de cantautors. I al cap d'un any de començar el cicle de cantautors vaig començar a organitzar amb altra gent, evidentment, és una cosa col·lectiva, un cicle de poesia. Entre mig, evidentment, vaig començar a escoltar molts cantautors, vaig començar a llegir bastanta poesia. I per mi aquest moment explica una idea que no he situat, però que crec que la vull situar clarament, que és les lògiques de l'antidestí, que gent com la Violeta Núñez, una pedagoga, diu, no? Que és que l'educació pot actuar com a antidestí. No? Tu estaves fent una cosa i apareix un input, anem a dir-ho així, una experiència que no està molt prevista o que té aquest punt d'atzar, no? Perquè al final és el tió qui ho caga, i de cop t'obre una altra via, una altra porta, un altre camí, o un, no? Et fots pels arbustos, que no estava previst que anessis per aquells arbustos. No? I al cap dels anys, doncs, allò té sentit i ressona amb moltes altres de les coses que estàs fent, no? Fins segurament al dia d'avui. I per això l'he posat.
Ja. Val. De fet, coincideix, m'imagino que hi ha com una mena de moment col·lectiu a determinada generació dels anys 90 que bueno, almenys a nivell de músics, també al cap uns quants músics que en els quals en determinat moment no importaven les lletres i cantaven en anglès, que a vegades no era un anglès tampoc molt elaborat, etc. I de cop i volta els hi va entrar la preocupació per cantar o en català o en castellà. Sembla com que generacionalment podria coincidir amb aquest moment teu.
Això. És bastant així, i de fet, una cosa que no he dit, no? Però al cap d'un temps, per fer-ho encara més friqui, amb un col·lega, que és just amb el que ara fem Ràdio Intermitent, vam acabar creant una mena de punxadiscos que es deia Nostrat PD, en el qual vam posar, o sigui, l'única línia que teníem editorial era que sempre posaríem només música en català, vale? Ens van arribar dinazis i tal, cap problema, una mica per això, no? Perquè de cop els dos vam veure que teníem aquesta afició de ostres, vull saber què m'estan dient, que alhora diu una cosa negativa, que és que d'anglès no en sabíem massa, no? Però a partir d'aquell disc vaig començar a buscar molta de la música que es feia a prop, i no només que fos cantada en català, I al cap de poc vaig passar de la discoteca al concert en viu.
I per curiositat, el rock català dels 90, tu no t'afectava?
Sí, ho escoltava. Jo vaig, crec que de lo poc que vaig triar, perquè encara era bastant més petit, ho escoltava pel meu germà. Com igual que escoltava, o sigui, escoltava Sopa de Cabra, Sant Traït, Sau, Els Pets, els escoltava perquè el meu germà els escoltava, igual que tot el AC/DC, Metallica, i després també el hip-hop estatal, també el vaig escoltar perquè ho escoltava el meu germà, i de fet m'agrada aquest tipus de música perquè l'escoltava el meu germà, no? Per tant...
Però hi havia un canvi en el moment aquest llac? Més cap a la cantautoria?
Sí, em vaig enfocar molt cap als cantautors, i encara ara, és un tipus de, clar, no sé, és un tipus de música, perquè això dels cantautors no és ben bé un tipus de música, no? Però és una posició que m'interessa i que m'agrada, i a partir d'aquí vaig buscar molta de música de per aquí, fins al punt això de fer un DJ que el que venia a dir és perquè hem d'anar, i això ho hem parlat una altra vegada, perquè hem d'anar, però és un altre tema, perquè hem d'anar a consumir coses de molt enllà si tenim per aquí coses, i més ara que està tot englobalitzat i hi ha sons de tot tipus, escoltem-lo d'aquí, no? Fem una mica de quilòmetre zero, que es diu ara. Però sí, crec que algú devia haver-hi d'un ressorgir o una revisió. Jo el rock català crec que només vaig escoltar una mica Consciència Sant Traït.
Bueno, diré que bueno, et diré la meva sobre això dels itineraris culturals. O sigui, jo trobo que, com amb el que havia... Ara, bueno, passa aquestes coses en els diàlegs, que és que has dit coses que no tenia al cap i que, i que necessitaré un temps per veure... Per veure com les veig o com se senten i tal, però per mi aquesta idea de revisar l'itinerari cultural tenia alguna cosa d'eina de... una altra vegada la paraula aquesta, no? Però d'empoderament, no? Bueno, d'acceptació de que primer... Bueno, a veure, volia dir dues coses. Una, aquesta idea de que dels Bourdieu i companyia de que està totalment previst el lloc on hem d'anar, sí. Educativament, potser a certs nivells, per exemple, si estem parlant realment de lo econòmic, de quines possibilitats tenim d'accedir en determinats llocs en els quals no tenim les afinitats culturals que ens faran ser acceptats, funciona o em serveix a mi per llegir la realitat. Però quan ho miro en llocs més micro, no sé què pensar. O sigui, de fet, crec que vull creure amb certa capacitat de que contínuament passa l'imprevist, de que no està tan predestinat, que és el que escoltarem, i alhora també li vull treure transcendència. Sí, els diferents camins que puguem agafar en les escoltes no tenen una transcendència brutal perquè nosaltres pugem en algun ascensor social o qualsevol d'aquestes coses. No? Però sí que hi ha una cosa, en canvi, que sí que m'interessa molt del reconèixer els nostres itineraris culturals, que és el sentir-nos forts amb allò, o el sentir-nos a gust amb allò que escoltem. Igual sona molt, molt terapèutic o alguna cosa així.
Sí, també he pensat que té aquesta deriva terapèutica, però crec que no va per aquí la cosa.
Sí, bueno, no m'importa, no tinc res en contra de les teràpies tampoc, però pues identificar els diferents moments, les músiques que has sentit de patir, les que has sentit de mitja Itàlia. A més, i m'agrada molt una frase que ara no me'n recordo de qui era. Bueno, algú que diu los oídos no tienen párpados, bueno, jo la conec en castellà i que bueno, em serveix per dir que per l'orella t'entren coses que no acabes de triar i menys en el món on vivim, on vas a parar llocs on sonen coses i tal, i aquestes coses s'acaben formant part de tu, no sempre per bé, no sempre per aquesta mena de plaer o de complaença cultural de que guai, aquesta cançó forma part de la meva identitat. Bueno, que després hi ha aquesta altra moda, que és la de prendre's en cachondeo les cançons que havies escoltat en algun moment, potser ni com a gest transcendent ni com a gest de cachondeo. Bueno, hi ha músiques que formen part de tu i que està bé veure-ho. I d'altra banda, m'agrada la idea de compartir itineraris culturals que t'autoritza a parlar de música, que t'autoritza a intercanviar amb els altres i que trenca una miqueta els jocs de quina és la música més bona o no sé què, no, quina música t'ha acabat entrant a tu per les orelles i per què. No?
Dic dues o tres coses, com per intento de ser molt concret, perquè això últim que has dit volia enllaçar-ho amb un dels exemples que intento de fer. Quan deies allò de Bourdieu i tal, que ens prefigura la posició social, etc., és just quan situava l'antidestí de la Violeta Núñez i tal, ho situava en aquest sentit, no? De dir, segur, estic, o sigui, comparteixo molt, per tant, si algú, a part de llegir Bourdieu i sap de què estem parlant, que busqui l'antidestí de gent com Violeta Núñez, que li pot donar alguna pista per repensar o per creure en una altra cosa, no? L'altre és que deies empoderament, que a mi també és una paraula que d'allò, i jo per això també he situat una mica la idea més de Paulo Freire i parlar directament de la conscienciació. I crec que la conscienciació té aquest deix que pot ser terapèutic i guaridor i d'acceptació d'un mateix i perquè sóc com sóc i tal, i això està perfecte, però alhora és aquest punt de dir, ostres, també et pot ajudar, sense donar-li aquesta transcendència de que la música canviarà el món, no. Però de dir, ostres, segons que escolti, em sentiré d'una manera o l'altra o podré fer unes coses o unes altres i al final t'obre la via aquesta, perquè quan revises una mica el teu itinerari cap enrere, veus que al final escoltaràs moltes més coses que allò que durant una època només escoltat. És a dir, jo quan escoltava Lluís Llach o Roger Mas no només escoltava cantautors. Igual que això, estava escoltant death metal o heavy metal i al cap de setmana m'anava a ballar house i dance i tan tranquil, no? I també l'adolescència és un moment que t'has de definir molt, i quan no acabes de definir-te molt a aquest nivell, no et sents enlloc de ningú. Crec que hi ha un altre element de compartir els itineraris que dius que t'autoritza, és el que en educació es parla d'agència, i és un tema molt interessant perquè qüestiones, no?, la teòrica autoritat de no sé quin educador, mestre o profe de música. Per contra, jo he tingut experiències de profes de música que van obrir a sac, com el jazz, per exemple, que és una cosa que mai m'hagués pensat que faria. Però jo crec que hi ha un punt que és superguai, que és el de compartir. En el sentit tan pur com que és el de compartir, perquè jo crec que és com funcionem. És a dir, i això ara es veu molt amb les sèries. És que inclús pesat posar-ho com a exemple, però és que és així. Jo crec que per això funcionen les sèries, a part que hem d'estar molt tancats a casa, etc, i estem com avasallats a tot arreu de mira la sèrie, però és que és això. El boca, aquest boca a orella és com realment funcionem, i això és el que és interessant de veure, no? Que hi ha gent que quan revises aquest itinerari, i poso l'exemple del que faig a una assignatura de, precisament, arts aplicades i comunitàries en el cicle de superior, formatiu de grau superior en tècniques d'actuació teatral d'Arsènic, a Granollers, fem una mena d'exercici que li diem itinerari cultural, no? I el que els hi plantejo és que tenen 2 hores, a mi m'agradaria que fossin molt més dies, però llavors m'apreta el temps, a 2 hores per rumiar aquest itinerari, rumiar i sentir, perquè fem alguna dinàmica perquè no sigui tot del coco. Per rumiar aquest itinerari, i que la pregunta sempre és per què heu acabat estudiant això. I els hi plantejo com 3, no sé si dir-li variables o 3 inputs, que és penseu en moments, en experiències concretes que poden estar més o menys vinculades amb una pràctica artística o no. Penseu en persones que al llarg de la vida us poden haver influït, us poden haver negatiu, positiu, viceversa, ambivalent. I penseu també en artefactes concrets, en productes, per dir-ho així, no? I és brutal. O sigui, és brutal perquè en una hora comences a veure... O sigui, al principi tothom es queda com així, però estem parlant de 8, 10, 11 persones. Ho he fet, crec que 3 o 4 vegades, no recordo exactament. I són gent que ha acabat batxillerat o que ha fet algun altre cicle, algun universitari, o estan en una edat entre els 18 i 20 i pocs. ¿Vale? I és brutal, l'exercici és brutal, perquè a més després els hi poso un marrón, que jo sé que és un marrón, que és...
Com ho has dit, això? Productes?
Moments o experiències, li dic sí. Moments o experiències, perquè no té per què ser vaig anar a tal obra de teatre. Mm-hmm. Li dic també persones, sí. Personatges que han sigut...
I productes,
o a mi m'agrada més dir l'artefacte, perquè és el
okay,
que diem,
okay.
Vale? Uh-huh. Perquè tampoc té per què ser clarament un producte cultural. No? I llavors els hi foto el marrón de plasmar-ho en un paper. I aquí és on entra la idea de cartografia o de mapatge. Com s'ha, jo crec que no sé si mal usat en el mundillo més de la dinamització i la participació ciutadana i tal, que és intentar de plasmar un mapa conceptual. Al final fas un mapa, no?, d'illes o d'habitat, o sigui, al final fas com una microciutat, per dir-ho així, i estableixes connexions que per mi són els camins. I aquella persona em va fer descobrir tal cosa i aquesta tal, i això va ser l'any tal, i vaig fer un viatge que no sé què, i hi ha un moment d'aquesta experiència que jo sempre m'ho miro i és com en plan, joder, com mola, però no perquè ho hagi proposat, sinó pel que està passant, que és que els veus que el cap i el cos els hi va a tope perquè comencen a fer línies i normalment a la següent sessió, normalment els hi dono 2 sessions per fer-ho, ho compartim. I és brutal també com la majoria comencen dient no sé què ets a dir, no ho tinc preparat, perquè els hi deixo pair una mica perquè si no vaya marrón, no? Però comencen a parlar. I és brutal, les connexions i la revisió aquesta de l'itinerari, no? I una cosa superguai que passa sempre és que hi apareixen ressonàncies o connexions, claro, entre uns i altres que a vegades sabien i a vegades no, i alhora també moltes vegades acaben apareixent recomanacions culturals, que és el que ens agrada també, no? Recomanar i divulgar cultura.
Bueno, no sé si... Tot o altre és molt millor, em sembla que la recomano.
Sí.
Vaig a posar la meva cançó,
sí,
Joan.
Sí, tant.
Pues, primer la poso, després la comentem.
Perfecte.
No regrets, Coyote. We just come from such different sets of circumstance. I'm up all night in the studios and you're up early on your ranch. You'll be brushing out a broodmare's tail while the sun is ascending, and I'll just be getting home with my reel-to-reel. stations in some relay. You're not a hit and run driver, no, no. Racing away, you just picked up a hitcher, prisoner of the white lines on the freeway. A farmhouse burning down in the middle of nowhere, in the middle of the night. We roll right past that tragedy till we turn into some roadhouse lights where a local band was playing. Locals were up kicking and shaking on the floor. The next thing I know, that coyote's at my door. He pins me in a corner, he won't take no. He drags me out on the dance floor and we're dancing close and slow. Now he's got a woman at home, he's got another woman down the hall. He seems to want me anyway. Why'd you have to get so drunk and lead me on that way? You just picked up a hitcher, a prisoner of the white lines on the freeway. In the face on the road to Belgeny near my old hometown, he went running through the whisker weed chasing some prize down, and a hawk was playing with him. Coyote was jumping straight up and making passes, and those same eyes just like yours under your dark glasses, privately probing the public rooms, peeking through keyholes and numbered doors where the players lick their wounds and take their temporary lovers and their pills and powders to get them through this passion play. No regrets, coyote, I just get off up a ways. You just picked up a hitcher, a prisoner of the white lines on the freeway. Coffee shop. He's staring a hole in his scrambled eggs. He picks up my scent on his fingers while he's watching the waitress's legs. He's too far from the Bay of Fundy, from Appaloosas and Eagles and Tides, and the air-conditioned cubicles and the carbon ribbon rides are spilling it out so clear. Either he's gonna have to stand and fight or take off out. I tried to run away myself, to run away and wrestle with my ego. With this flame you put here in this Eskimo, in this hitcher, in this prisoner of the fine white lines on the free.
Doncs, Coyote, de Joni Mitchell. Com et sonava tu, això?
Ara ho estan, com estan fent aquí l'audició en directe, no l'havia escoltat mai. Deia això, que tinc com, pensant en el meu itinerari, tinc com diversos inputs d'aquest tipus de música o aquests anys, diguem-ne, musical i tal. Sempre m'han passat coses que crec que m'haurien d'agradar, però no sé per què mai he anat, potser que encara no és el moment. Yeah. I ara dèiem això de la roda contínua dels músics, no? Que estan com tota l'estona fent una roda contínua, no? Que no, no saps bé, no hi ha... Pues una roda contínua que entra com molt bé tota l'estona. És com
sí.
Curiós, no?
Bueno, perquè és això, perquè d'una banda ella està dins de tot el moviment aquell hippie dels Crosby, Stills and Nash i companyia, però l'altra té, té molta formació musical i té proximitat al jazz i fa una síntesi, jo crec que molt, molt singular. Però bueno, independentment...
Per què, per què l'has triat, Jordi? Per què l'has posat? Anem al teu itinerari.
Doncs perquè quan parlàvem una mica d'això m'ha vingut al cap que molta música amb la que tinc relació té a veure amb relació amb dones, no? En concret, de diferents maneres, no? Aquesta és molt de l'adolescència, i aquí era una amiga amb qui estàvem bastant en horitzontal, diria jo, i amb qui i que em passava molts discos, no? I si ara, o sigui, me'n recordo perfectament de les portades, dels discos que me'ls emportava a casa i tal, i no sé exactament d'on els treia ella, i tampoc ho veia en una línia molt evident, perquè també ella va tenir un nòvio, llavors, per exemple, els Clash els vaig conèixer crec que per ella, però per un disc que era del seu company. I aquí no, la Joni Mitchell no sé com li arribaria amb ella. Bueno, d'alguna manera també estàvem en aquell moment d'haver compartit esplai per entendre'ns com a monitors i tal, i una cosa que estàvem fent llavors és que moltes cançons que havíem conegut traduïdes en tota aquesta cosa que l'esplai feia de traduir...
Anava a la font, no? L'original. Anava a buscar l'original,
sí,
no?
Sí, exacte, i de fet també afirmar-te com a, en algun moment com a adolescent o postadolescent a partir d'això, no? Jo m'he anat a les fonts a buscar, i també llavors, en el meu cas en particular, també a anar a buscar les parts menys nyonyes, no? Seria, potser la Joni Mitchell encaixaria com a nyonya, no ho sé, però sí que les parts més rockeres i tal, les que no es podien cantar amb un esplai, doncs eren les que més m'agradaven d'aquesta font. Però bueno, i després estic pensant en dues dones més amb qui he tingut una relació musical important. Hi ha una altra que va ser totalment una dealer del tot, que amb qui confiava, o sigui, anava a concerts perquè m'ho deia ella sense tenir ni idea de què és el que sonava, i després més tard una relació potser diferent en el que he sigut jo més el dealer que he passat música, però en el que m'he afirmat amb moltes músiques a partir de les músiques que li passava a ella, músiques que amb les quals et relaciones d'una manera mentre estàs escoltant sol a casa i tal, quan li passes amb un altre i per l'altre tenen algun ressò o així es converteixen en una altra cosa. Sí, i també crec que precisament per aquesta via, dins dels hàbits d'escolta de música que tinc, aquestes coses que ens hi fixem més ara que en aquell moment, però escolto bastanta música de cantautores, no? També.
Ara està pensant dues coses. Una és que potser perquè vinc com d'una conversa amb l'intermitent, amb el Martí Sales, no estic fent un spoiler, però el Martí deia, com crec que fora el programa, com que hem de combatre una mica la nostàlgia. I la proposta dels itineraris o les derives culturals, revisar això que estem fent una mica ara amb les dues cançons que hem posat i que estem parlant, no vol ser un exercici nostàlgic, no? En el sentit de dir, és que abans no sé què, al revés, vol ser com un exercici simplement d'això, de ressignificació, de una mica el que estaves fent tu ara, no? I per altra banda, clar, o sigui, crec que pensant això és just el que estaves dient tu ara, que és com et connecta amb persones que t'hi has acabat relacionant, o no només exclusivament, però precisament per això, per la cultura, i que t'ha fet descobrir, que tu li has fet descobrir i tal. I me n'adono, una idea que per mi ressona molt de gent com la Marina Garcés o altres, no? Que és que realment, fins i tot quan estem llegint un llibre sols, no estem llegint un llibre sols, primer perquè hi ha l'autor a l'altra banda, però segurament és perquè aquell llibre algú ens l'ha com posat d'alguna manera, no? Fins i tot a vegades penso que quan vas en clau de deriva i ho fem en poesia, això, no? Entrava a la gralla de Granollers i segurament normalment a partir de les caràtules i tal, no? Però ja tenia uns inputs previs. Jo tenia llibres de poesia a casa que no havia vist en la vida, i a partir dels 18-19 m'hi vaig començar a interessar, i llavors un parell de col·legues, l'Esteve i un altre, que em van orientar una miqueta, i a partir d'aquí jo vaig anar fent la meva deriva, no? Però crec que inclús la manera de posar els llibres algú t'està influint, no? I valorar a la feina en aquest sentit del llibreter o llibretera, no? I que no vol dir necessàriament anar-li a preguntar, escolta, quin llibre no recordo? Llavors, és com que ens, per una mica trencar també la possible idea, no només de la nostàlgia, sinó de l'auto... construcció. O sigui, perquè també podria ser una derivada això friqui de dir, no, és que m'he autoconstruït culturalment. Què va? Què va? És impossible. O sigui, jo sempre que he preguntat, sempre que he fet l'exercici, te n'adones que apareix molta gent, que apareixen espais, llocs, programacions, etc. I no t'has autoconstruït perquè bàsicament ha sigut a la deriva, per això derives itineraris. No? Jo crec que l'itinerari, al fons pot, alguna gent pot dir no està ben trobada la paraula, i és perquè jo crec que el que fas és construir l'itinerari, però tu el que has anat fent és una deriva absoluta que a més, si l'analitzes una mica, no té molt sentit. O sigui, a priori no té sentit. Avui jo deia, com puc haver començat a escoltar el Canto de Loco, que per cert, ara l'estic tornant a escoltar perquè el Dani Martín ha tret noves cançons i m'ho passo de puta mare, i alhora fa una setmana o dues me'n vaig anar a un concert de Tondra, que no els he escoltat gaire. Què ha passat aquí, no? Entre tots aquests anys de diferència? Doncs segurament que he anat a la deriva fins al punt de, precisament, uns col·legues em diuen aquest grup, tal. Doncs en lloc d'escoltar-los massa, vaig al directe.
També crec que el discurs aquest de nostàlgia o actualitat o tal, o sigui, crec que una cosa interessant de tot això que estem comentant, d'aquest mirar, de posar-te tu en relació amb la música que escoltes, és que el relat que tenim sobre com ens relacionem amb la cultura té molt a veure amb quins estils ens hem relacionat, en quin moment ens vam plantar i vam deixar d'escoltar música nova, quina relació tenim amb el relat oficial o sobre la música, i que suposa també una acceptació de la música com quelcom extern, no? Si ara, si tu ets del reggaeton o ets un boomer, i a mi aquesta pregunta cada vegada m'interessa menys, no? I la música estigui gravada quan estigui gravada, perquè això de les gravacions de les músiques és una cosa
que, relativament nova.
Sí, que té un temps i tal. Tu te l'escoltes aquí i ara, no? Sí. I és veritat que potser hi ha una manera d'escoltar que només serveix per veure que on estaves i tal, però inclús en aquest cas, em sembla... et diguis tu el que t'estiguis dient a tu mateix, en realitat estàs escoltant aquesta música aquí i ara.
Totalment, per això t'he posat l'exemple del Canto Loco amb el Ric, perquè em fa gràcia. Amb el Dani Martín vaig començar-ho i era super nostàlgic. O sigui, va ser com en plan, no puc no escoltar-ho. Primera, reconec que no puc no escoltar-ho si aquest tio treu cançons, que revisa cançons que havia fet amb el Canto Loco perquè els havia escoltat i havia anat en directe. I les dues primeres escoltes van ser super nostàlgiques, però després m'ho vaig començar a passar molt bé, tant que vaig acabar dret a casa sol cantant les cançons perquè me'n recordava. Però era un moment molt... No era un moment nostàlgic, era un moment molt del moment. Hi ha hagut aquí una trucada, però... Si cal...
Sí, bueno, Radio Nativa, perquè la fem
estem a casa teva.
Però jo crec que deu ser correu comercial, perquè no estic esperant ben bé ningú.
Pues podem passar, o si vols aixecar-te.
Si insisteixen, ja la tornarem.
Vull dir que estic totalment d'acord amb que l'experiència de tornar a revisar, si ho fas, allò, en plan, torno a escoltar allò o escolto tal, estic d'acord amb tu, que en aquest sentit sí que és com ara mateix. No? Vull dir, no hi ha massa de... Potser al principi sí, però és el moment. Que és la gràcia, jo crec que per això és pel qual alguns estem enganxats a la música d'alguna manera o altra, o a altres arts, que jo crec que és la gràcia de les arts en general, que és que és una experiència molt concreta, d'un moment molt concret, que després sí que la digestió o la indigestió pot ser infinita. No?
I després que la mateixa música en diferents moments té significats diferents per tu, i això també, bueno, això també és una cosa...
Total.
Sí, jo sempre dic, per exemple, que amb el rock sinfònic d'adolescent la trobava una música ampulosa, no? Que, bueno, que ho és, pretensiosa, que em generava rebuig precisament per la seva pretensiositat, i que quan l'escolto ara, no sé, veig uns xavals joves flipats amb coses grans, no? I és totalment diferent la forma en què m'hi puc aproximar, en què la puc escoltar, és diferent el plaer que hi puc obtenir escoltant-lo.
Això ho connecto amb precisament el que dèiem, no? Si revises el teu itinerari, per dir-ho així, i arribes a la conclusió, que jo crec que és aquesta, no n'hi ha masses més, a no ser que hagis estat ultra adoctrinat o t'hagis autoadoctrinat, que només miro allò, només llegeixo això, només escolto això, com que veus que és una deriva, també és més fàcil desfer-te d'idees prèvies que has tingut i interessar-te per reinteressar-te per coses que no t'havien interessat o escoltar el que és teòricament més nou. A mi em comença a passar una mica ara això, que no acabo d'entendre algunes músiques que sonen ara, no acabo d'entendre, vull dir que no hi connecto, però com que com a meloman sí que m'interessa intentar i com que últimament he estat revisant la meva i el meu itinerari, crec que m'hi puc acostar una mica més fàcil. De fet, l'altre dia estava arribant a una mena d'idea que és que crec que inclús a vegades coses mainstream, que són marcadament mainstream, em poden començar a dir coses, que és una cosa que abans era com una barrera, no?
I, oh, bueno, és que el mainstream ha canviat molt.
Clar, i ara no sé què, tampoc, no sé què vol dir mainstream, avui en dia, yeah, perquè és una cosa com molt tal. Però em prefereixo coses massives. Posem l'exemple, Rigoberta Bandini, que la setmana passada estava sonant encara que no volguessis, doncs a mi les cançons aquestes de Perra i el Lai Mamà, a mi em diuen coses i m'han fet pensar, m'han fet gaudir, m'han fet ballar. També aquí vaig influenciat perquè la meva parella va dir, ostres, has d'escoltar això, jo no sabia què era. I crec que va d'això, o sigui, en plan, és a priori una cosa no sé què, és a priori no sé quantos, va a Eurovisió. M'és igual, jo escolto la cançó i em pot dir coses aquesta cançó. Potser és perquè m'he trencat de certs prejudicis de que el mainstream o el que és no em pot agradar o no em pot dir coses. I sí que em pot dir coses. Mm-hmm. L'altra cosa és el que em pot dir, però no sé si...
Sí, sí, igual que el destranscendentalitzar segurament d'adolescents o d'adolescents o també amb segons quines lectures molt de classe o no sé què, que t'adhereixis o no t'adhereixis a una música és emmarca la teva militància i la teva posició al món i invertir això i dir jo això ho escolto com em dona la gana i m'és igual qui hi hagi al darrere i tinc una, bueno, això seria un altre tema potser, però no és la meva pregunta principal si m'adhereixo amb tot el globus, si em gasto els diners, amb no sé què, si adoro aquest artista o no. No, jo estic sentint això ara i m'estan passant.
Dient, sí. Correcte, sí. És que crec que és que jo crec que això és, lo, no sé com dir-ho, no lo natural, sinó lo cultural.
Ja, sí.
I crec que l'altre és tot una cosa que dius, pues, opera en el sentit que jo crec que sí, que si t'estàs construint la identitat, bla, 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 si t'estàs relacionant amb un seguit de gent i tal, pues, segurament aniràs a patallar, no? Però que vista els anys és com, ostres, pues això, mentre estava escoltant no sé què, també estava escoltant no sé quantos, no? I aquí està la cosa interessant.
Bueno, Joan, aquí a Radio Nativa som molt tous per segons què, però som molt estrictes amb unes altres coses i ara portem una hora de programa.
Fantàstic.
A mi em mola com si estiguéssim amb una gran emissora i tinguéssim un programa fent cua.
Perfecte.
I tal, amb una miqueta de flexibilitat per si ens passem 5 minuts, no tant com...
No, però... em sembla perfecte.
I bueno, crec que ens hem, bueno, que hem fet el que veníem a fer, que era intercanviar impressions sobre aquesta idea i que la setmana que ve les aposentem, les contestem amb altres persones, veiem què passa.
A veure què passa.
Molt bé, doncs fins aquí Ràdio Nativa. Moltes gràcies per estar aquí, Joan, i deixo anar la sintonia com si comencéssim el programa. A reveure.
Moltes gràcies a tu, Jordi, la Murga, Indigestió.
I a qui ens escolti, i això serà un podcast un dia, i tornem la setmana que ve a les 5 de la tarda, el dimarts.
Radio Nativa.